Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, nou programa de Mossega la poma. Avui un programa una mica especial i tenim l'honor i estem molt contents perquè avui ens acompanya en Josep Maria Trigo, que és investigador principal del grup de meteorits, cossos menors i ciències planetàries del CSIC sobre impactes d'asteroides i també té relació, ara ho explicarem, amb la missió d'Art, aquesta que... Bueno, avui sortia una notícia que l'ha convertit en un cometa. Jo aquests titulars no els entenc.
És una estrella de Reis que ve abans d'hora.
Però això it's not real. Però bueno, ara ho explicarem tot això.
Not real?
Que s'ha convertit en un cometa, jo crec que això és molt, molt, molt fàcil de dir, però no és tan senzill de demostrar, crec, eh? Bueno, en tot cas, ara en parlarem amb en Josep Maria. I avui, si tenim una estona, parlarem d'alguna notícia de tecnològica as usual i al final parlarem de les vostres propostes, mosseguis. Hem anunciat la presència d'en Josep Maria en el programa, en el grup de Telegram, i suposo que algú ja ens està seguint a Twitch perquè estaven molt interessats en seguir-ho en directe. Per tant, saludem també a la gent de Twitch. Tot això i més amb en Miquel Àngel, amb en Marc
i qui us
parla en Tomàs Manzanares, configurarà aquest episodi, el 529 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Hola, Josep Maria. Benvingut a Mossega la poma.
L'invitació, un plaer.
Tu estàs aquí o a València? Ens sonava que estaves a València, pot ser o no? Estem equivocats. O ets valencià, però estàs a Barcelona.
Jo treballo a Bellaterra, soc a l'Institut de Ciències de l'Espai, que pertany al CSIC, i també de fa molts anys, des de que vas tornar de Califòrnia, visc a Girona, de fet, també estic adscrit a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
Val. Mira, tenim un grup d'oients que...
Això sí.
Sí, per l'accent ja ho havia identificat, l'àvia meva també és valenciana. Tenim oients que són californians, bueno, són molts americans i alguns californians formen part de la comunitat de Mossega la poma als Estats Units, o sigui que estaran contents de saber que també no sabia que havies passat pel periple de Califòrnia. Anem a fer una presentació formal. En les notes del programa tindreu tots els enllaços, però per centrar-ho i perquè sapigueu qui és en Josep Maria Trigo, és doctor en física, especialitat d'astrofísica per la Universitat de València, científic, com ha dit ell, titular del CSIC, és investigador principal del grup de meteorits, cossos menors i ciències planetàries del CSIC, membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, docent del màster de física d'alta energia, astrofísica i cosmologia de la UAB, que és on has dit que estaves aquí ubicat. De fet, jo, si miro per la finestra, veig part del campus. També màster en el CSIC i FAE i autor d'una desena de llibres, al loro, que jo pensava que només havies escrit un, però no, has escrit més de 10, entre ells un que us posarem a l'enllaç a les notes del programa, que es diu La Terra en perill, l'impacte d'asteroides i cometes. ¿Vale? A més, igual que el Marc, que tots tenen el mateix interès, publiquen coses i hi ha blogs actius en el qual el Josep Maria Trigo participa, l'Estiloc i el Divulcat. A més, és molt interessant això, el grup de recerca d'en Marc publica de forma oberta contingut, entenc que és divulgatiu, una transformació divulgativa dels articles científics, a una web d'accés, que també teniu l'enllaç en el programa, a més també en algun article, haig de dir que no hi entenc res, i això que escolto Coffee Break, Senyal i Ruido. Són els que escolta aquest podcast de divulgació d'astrofísica. I hi ha una nota de premsa del CSIC on s'explica la participació d'en Josep Maria. Ho explicarem en més detall. On s'explica la participació d'en Josep Maria Trigo a la missió d'Art. I si no recordo malament, el Miquel Àngel em va dir: a més, hi ha un asteroide que porta el nom del Josep Maria. Això sí. És cert o és llegenda urbana?
Sí, sí.
És cert.
Vale, ningú doncs, s'ha fet a la seva terra, no? Perquè me ho van posar els americans.
Bueno, hòstia, això és...
Bon exemple, que acaba bon exemple.
Molt
del nivell que tenim de col·laboració científica aquí
quan,
en
quant
general.
Quant de temps vas estar als Estats Units? Vas estar fent màster?
Vas fer el meu postdoc allà. Sí, la postdoctoral finançada per la... entre la... el govern d'Espanya, no? El Ministeri d'Investigació i Ciència, entre 2003 i 2006. Així que, tota una experiència.
Bueno, anem a parlar d'asteroides, del projecte d'Alt, que ha impactat contra... Bueno, seran dos, em sembla, contra la Lluna, no? Del satèl·lit d'aquest asteroide dual, si no recordo malament. Jo anava a dir-te, hòstia, això és molt interessant, i al final... Com estem tan malament, tio, estem tan fotuts que si la inflació, que si la guerra d'Ucraïna, per què no deixem que un impacti ja acabem amb tot i fora ja? Sí,
ja. No. Targeta groga, Tomàs, targeta groga.
Però ja saps que tu ets l'optimista i jo...
No, però jo, no val la pena. Veritat...
Per a que ens deixi ferits a tots, millor que... Home, si fora ja de 12 quilòmetres, com el de Chicxulub, jo penso que sí, però... Un petit asteroide que només, no sé, acabarà amb milions de persones i la resta s'haurem d'anar a... Complicat, complicat de pensar sí. Això.
Però de veritat,
perfectament
a part d'això...
Hem de pensar... Sí.
No, jo cada vegada que hi ha el discurs aquest ens hem d'extingir com a raça humana i no sé què, m'agafen unes ganes de repartir hòsties, de dir, són tontos o què? Són tot, o sigui, què voleu? Que hi hagin els boscos tranquils?
Josep Maria, sempre cobro, eh? No, però
hi ha molta gent, o sigui, hi ha molta gent. Ai, ens hem d'extingir com a raça humana. Aneu a la merda, extingiu-vos vosaltres.
Li has de dir, mora tu.
És que els humans som nosaltres, o sigui, estàs o amb l'equip moniatos en el bosc o estàs a l'equip humà? Nosaltres som equip humà i si no estàs a l'equip humà és que tens un problema tonto, un problema com a tonto, perquè massa gent t'ha explicat tonteries. Som humans, hem d'estar a l'equip humà. Una altra cosa és que ens comportem de forma no ètica, que ens haguem d'arreglar, que haguem de pensar en la sostenibilitat, per això jo vaig fer el doctorat en sostenibilitat, però dir que ens hem d'extingir, és dir, extingeix-te tu!
Tens
no
raó,
cal, el
tema del pessimisme, jo l'introduiria...
Penja't de l'antena, tu, i ja està. És que...
No té cap sentit. És molt més probable que siguem nosaltres mateixos en una guerra nuclear.
Sí, això, per tot tu.
Evidentment, perquè tenim les estadístiques... Primer de tot, no coneixem cap asteroid d'aquestes dimensions, com per exemple 12-15 quilòmetres, que va produir l'enorme cràter de Chicxulub, de 180 quilòmetres de diàmetre. Per tant,
aquest qui és el del Golf de Mèxic?
I, exacte, el del Golf de Mèxic.
El dels dinosaures, se suposa, no?
Sí, el límit que té de 65 milions d'anys enrere. I, evidentment, això sabem que passa cada 100 milions d'anys. Per tant, és bastant improbable, perquè, de fet, entre tots els asteroides potencialment perillosos catalogats, no tenim cap d'aquestes dimensions i tenim al voltant de 150 que són de tamany quilomètric i bé, en realitat, per als propers mil·lennis podem estar ben tranquils perquè no hi ha aproximacions realment perilloses d'aquests objectes.
Sí, allò, allò de la pel·lícula de No miris amunt de Netflix, res, no?
Jo feia la reflexió d'abans en broma perquè en els comentaris que t'han publicat últimament, Josep Maria, dius precisament això, que la probabilitat de que caigui un meteorit de mida quilomètrica, ¿vale?, o de diversos quilòmetres, és molt improbable i a més són, diguéssim, objectes que estarien perfectament detectats, ¿vale? En canvi, dels menors, però que poden causar com deies, problemes no d'extingir a tota la humanitat, però sí de causar problemes a determinades milions de persones i diguéssim, influència negativa a la resta, d'aquests hi ha un 60% que no són coneguts. ¿Vale? I jo volia preguntar-te això.
Com sabem que és un 60%? La primera pregunta.
Bé, perquè quan fem les estimacions del nombre d'asteroides per cada grau, per cada interval no, de diàmetre, pues, evidentment, segons el descobriment que hem fet d'asteroides quilomètrics i subquilomètriques fins a unes dimensions de pocs centenars de metres, és clar que ja és un tipus de diagrama en què és una decadència, bueno, decau exponencialment i hi ha una manca enorme d'objectes i, per tant, estimem que al voltant d'un 60% dels objectes de pocs centenars de metres encara resten per descobrir.
O sigui, amb el que teniu observat, feu una distribució estadística i teniu una estimació del que hauríeu de tindre controlat i el que no veieu és, segons aquesta estadística, és un 60%.
Correcte. L'altre factor que crec que és rellevant, no sé si ho he llegit en algun lloc, no és només la mida en si de l'asteroide, perquè molts asteroides són com de conglomerat, és a dir, com si anessis a Montserrat i rasquessis les agulles, si són tot pedretes, ¿vale? I clar, això és una cosa, però si et cau, no sé, 50 metres de ferro, ¿vale? És una altra història. Aleshores, la composició entenc que té molt a veure, bueno, té a veure per la pupa que pot fer, pel càlcul de l'òrbita, per quina estratègia tenim. Ja sé que no hi ha un asteroide de ferro sencer, però...
Saps què tu dius? Entenc,
Sí, saps però com funciona això?
Una pregunta, Tomàs.
Primer de tot és que és molt estrany que en la regió propera a la Terra tinguem asteroides monolítics, és a dir, blocs, autèntics blocs de roca, a no ser que siguin metalorrocosos. Coneixem diverses categories de meteorits que, evidentment, hi ha molt de ferro-níquel, aleacions de ferro-níquel, i, per tant, el que són fragments de cossos planetaris desintegrats de les regions internes, on el níquel i el ferro, durant la diferenciació, per la major densitat, se'n va anar, no?, junt a altres elements, per exemple, que són amants dels metalls, no? I òbviament, el problema que tenim és que la majoria d'aquests asteroides potencialment perillosos són piles d'escombreries. És a dir, sorgeixen del cinturó d'asteroides, provenen i venen cap a la Terra a partir de ressonàncies amb els planetes, o bé Mart, però principalment Júpiter i Saturn, perquè són molt massius. I
el cinturó d'asteroides és el que està entre...
sobre el cinturó principal.
El cinturó d'asteroides és el que està entre Mart i Júpiter.
Correcte, sí, el cinturó d'asteroides.
És com si hi hagués hagut un planeta en allà o és que simplement no s'ha agregat res i corren...
No, allí mai es va formar cap planeta. Això és una teoria del segle XIX-XVIII, però que ara completament descartada perquè precisament el que sospitem, el que indiquen totes les teories evolutives dinàmiques del sistema solar, és que Júpiter i Saturn migraren cap a dins i, com a conseqüència, un cinturó d'asteroides molt més poblat, possiblement 2-3 ordres de magnitud més poblat que l'actual, es va veure influenciat per la presència, per la gravetat de Júpiter. El tiró gravitacional que requereix tenir molts objectes en aquest cinturó d'asteroides és suficient magnitud com per a impulsar cap endins Júpiter. I això, de fet, explica de manera natural tant les mides i localització de tots els planetes. Això ho va demostrar un equip del dinamicista italià Alessandro Morbidelli i col·laboradors, i realment ve a evidenciar que efectivament aquesta fase coneguda com el gran bombardeig que patiren tant la Lluna com la Terra fa entre 3.900 i 3.800 milions d'anys, estaria relacionat amb aquesta migració de Júpiter i Saturn cap a l'interior, no?, del sistema solar.
O sigui, tots aquests cràters de la Lluna no són una cosa que estigui passant de forma regular, continuada, que continuïn aterrant, sinó que va haver-hi una època, com dius, fa 4.000 milions d'anys, que va haver-hi com bombardeig a saco.
El bombardeig de la Lluna és constant, igual que el de la Terra. El que passa és que el bombardeig per objectes de desenes de quilòmetres de diàmetre és igual que estem comentant en la Terra fa un moment, és tremendament difícil que s'esdevingui ara mateixa. Però que 3.800, 3.900 milions d'anys es va fer molt freqüent, precisament perquè molts d'aquests objectes van ser dispersats gravitatòriament per Júpiter i Saturn. Això és l'evidència clara que tenim gràcies a la tasca impecable, valenta, espectacular de persones, astronautes, de les missions Apolo que es van jugar la vida i van portar a la Terra doncs, uns 385 quilograms de roques, moltes d'aquestes roques d'alguns d'aquests cràters d'impacte i, per tant, hem pogut, en base a elles, datar l'edat exacta d'aquests grans cràters i conques deixades per impactes massius, no?, en aquella època.
O sigui que tu estàs d'acord amb l'acció de Buzz Aldrin quan li va venir aquell senyor dir-li que ell era un farsant que no havia anat mai a la Lluna i en comptes de discutir amb ell li va fotre un cop de puny al vessant a terra, no?
Bueno, jo no he discutit amb ningú perquè, en tot cas, això era una carrera espacial i jo crec que els russos, quan van sentir els americans parlant des de la superfície de la Lluna, game over, no? No hi ha res a discutir, perquè això ja podria
ser on ve la senyal.
Conseqüència d'una tercera guerra mundial, dic jo.
Una mica sí. Tornant al cinturó d'asteroides, que és un tema interessant.
Però si me deixeu un punt...
Sí, acaba.
Molt bé. A més, si algú té cap dubte, que vagi a Houston, al Johnson Space Center, que vegi les roques lunars i que em digui si alguna d'aquestes roques lunars s'assemblen a les terrestres. De totes maneres, que em digui també com és possible que es portessin, que els americans portessin de la superfície de la Lluna quasi 400 quilos de roques quan no existia cap robot capaç d'agafar una roca. Les missions robòtiques de Rússia van portar uns pocs centenars de grams, apenas van escarbar la superfície de regolit de la Lluna. O sigui, hi ha una gran diferència i ja està bé de dir paparrutxes, perquè en realitat això no té cap sentit.
Són paparrutxes. És com el de la Terra plana, exactament igual.
És com el dir que la humanitat s'ha d'extingir.
Exacte. Tornem als asteroides, al cinturó d'asteroides, perdó, que la gent no es pensi que és com Star Trek o Star Wars, que dic que tu passes allà i vas esquivant roques, vale? Per arribar a Júpiter, no?
És com t'apunta,
i corregeix-me si vaig equivocat, de que les distàncies d'aquests objectes entre un i altre són enormes, vale? I sí que és veritat que n'hi ha molts, els sumes tots, és una òrbita molt extensa, però que no vas esquivant-los amb la nau.
Però és un cinturó o és una esfera?
És un cinturó, no?
És un...
Bé, més que
per la inclinació de l'òrbita...
No, però tot està... Toroidal, no? En la que tindríem major densitat numèrica d'asteroides prop de l'eclíptica, pràcticament en l'òrbita de la Terra, i segons t'allunyes en inclinació d'aquest pla de l'eclíptica, doncs trobaries menys asteroides.
Hi ha menys densitat.
Evidentment, no coneixem de l'ordre d'un milió d'asteroides, però sospitem que fins a una mida d'un metre ha d'haver desenes de milions.
Les distàncies, amb les distàncies del que estem parlant, estan molt separats. No hi ha allò els camps d'asteroides al Han Solo.
Però també hi ha famílies d'asteroides produïts per col·lisions catastròfiques amb altres asteroides i aquests sí que són objectes que, evidentment, estan separats molts milions de quilòmetres, però que formen aglomeracions,
famílies,
una mica més denses, però, com diu Tomàs, evidentment, no és que anar esquivant-los com en les pel·lícules.
Sí, que és, com estan dient, és més semblant a la sèrie d'Expanse, que present hi ha els miners que estan en el cinturó d'asteroides i van d'asteroide a asteroide, saltant d'asteroide a asteroide, que diuen, que no pas, no és això, en Han Solo esquivant. Sí,
o en El Principito, a mi m'agrada també, no?
Sí. Sí, és curiós, els dos darrers convidats que hem tingut a Mossega la Poma, una pilot de 777 que es va fer pilot gràcies del Principito, i tu heu esmentat el mateix llibre, ja començo a mosquejar-me perquè jo crec que alguna vegada anterior també s'ha comentat, dues vegades és casualitat, tres és...
Hi ha molta gent que el va frapar molt, el petit príncep.
Sí, sí. Tornem a la missió d'art, si et sembla, ja anem baixant més al que s'ha fet. Quines raons ens porten a tenir una missió d'aquestes característiques i què es pretenia fer? Perquè hem llegit tantes coses i tantes exagerades o fora de to i que després a sobre... O sigui, es fa una exageració o es diu una cosa que no és, i a sobre la gent s'indigna per allò que, pel titular que expressa allò que no és. Dic, a veure, és a la font, parla amb la gent que... Digues.
Vull contestar parcialment aquesta pregunta, però evidentment porto molts anys i enguany he publicat a Springer aquest llibre Asteroid Impact Risk, que ha estat traduït al català i al castellà per l'Edicions Universitat de Barcelona, que he titulat amb un to més irònic.
Una mica clickbait.
La Terra en perill, perquè tots els pamflets que veiem publicats ens diuen cada setmana que anem a morir. És una mica ridícul. I era posar en un llibre de manera que tothom ho pugui entendre per què realment es preocupa la pregunta que m'has fet, no?
Sí, perquè...
Primer de tot, evidentment, no podem romandre aliens al nostre entorn. A nivell terrestre tenim un repte com cap altre ha tingut en la història. La humanitat ha d'afrontar que el factor antropogènic té una influència brutal en el seu entorn. Sempre han estat molt feliços, cremant i abocant tots els residus a la superfície de la Terra, a l'atmosfera, etc. I ara estem pagant les conseqüències. També estem pagant les conseqüències.
Ara comencem a pagar-les.
Sí. Però i serà molt més greu, perquè moltes oligarquies, no? Molts d'aquests grans productors de petroli estan fent autèntiques barbaritats i ningú els ha parat els peus. Això, el canvi climàtic, és un fet que hem evidentment, intentar pal·liar a curt termini. Però
és irreversible, entenc, no?
No és irreversible.
Per molt que fem
irreversible, no hi ha res. Fa dues dècades estaven patint pels fluorofluorocarbons.
Exacte.
Estaven destruint la capa d'ozó. Se va deixar d'emetre fluorofluorocarbons
i s'ha recuperat.
Es va acabar el problema i es va recuperar ràpidament. Però si seguim sense escoltar les veus dels experts, no, dels científics de tot el planeta, alguns americans que s'estan jugant la seva carrera i que les estan fent tot tipus, de... No sé què explicar.
Sí, no, aquest any amb aquest estat tan bèstia que hi està havent-hi, els huracans que estan tenint els americans, les sequeres que estem tenint aquí a Catalunya... La gent ja, diguéssim, no està dubtant que està havent-hi un canvi climàtic i que estem tenint fenòmens climàtics excepcionals que no havien passat, almenys, en memòria viva i almenys i en memòria estadística. En memòria estadística des de que s'estan aquí enregistrant dades meteorològiques, amb la qual cosa aquí comença a haver-hi coses. Una cosa, ara que parlem de canvi climàtic, un dels problemes que hi ha per lluitar contra el canvi climàtic és disposar, doncs, sobretot, de certs tipus de materials que són escassos o que són difícils d'obtenir a terra, com terres rares i materials, jo què sé, com liti o coses així. Hi ha una colla de bojos que parlen de mineria d'asteroides abans que parlàvem de l'Expanse. No sé si tu en saps d'alguna cosa, saps gent que estigui per... o si se'n parla...
Sí, sí. Nosaltres estem treballant en diverses missions, estem ajudant a NASA precisament en aquests camps des del nostre grup de recerca i estem participant en, tant en missions a la Lluna com també missions futures a asteroides. Estem treballant en temes d'ISRU, In Situ Resource Utilization, de recursos.
Però en aquest cas és dir,
utilització,
anar a buscar els recursos.
Uh-huh. I és un tema també interessant. Però no me volia desviar de la pregunta anterior, que si després voleu parlem una mica de les tècniques ISRU. Particularment, evidentment, el que volia dir és que a banda del canvi climàtic, des del punt de vista de l'espai exterior, el risc que tenim és el d'impactes. I tenim, cobrem aquesta... bueno, per primera vegada, una consciència de que hi ha asteroides de més de 100 metres de diàmetre que podrien embestir-nos en qualsevol moment, perquè comencem a descobrir petits asteroides de metres o desenes de metres que ens estan impactant i que, òbviament, també ens indiquen que impactes de les dimensions de Tunguska, 30 de juny 1908, sobre un lloc remot, perquè va donar així, però podria haver canviat per sempre la nostra consciència col·lectiva sobre el perill d'impacte, perquè si hagués caigut per una diferència d'unes 6 hores sobre Sant Petersburg, estaríem parlant de milions de víctimes. I aquí segurament ja s'ha...
És el que va caure a Sibèria.
Sí, la consciència... La consciència.
I, evidentment, no podem esperar a que això sigui un fet. I els científics que són conscients de la quantitat dels milers d'asteroides que hi ha per ahí, de les dimensions de Tunguska, hem decidit de fer aquesta missió amb el suport no només de la NASA, també estem amb tot el tipus de activitats de difusió, per exemple, el Dia de l'Asteroide a nivell internacional, ratificat per la ONU, que indica que clarament existeix un perill, que si un objecte com Tunguska, que tenia 150 metres, devasta 2.200 quilòmetres quadrats de taiga, podem imaginar-nos un de 100 o de 200 o de 300 que estaríem parlant de pràcticament països sencers arrasats, no? per aquests...
Sí, perquè a més els efectes no són lineals, o sigui, és el mateix, si jo tiro una pedra de 10 grams et farà un mal, si tiro una pedra de 20 grams no et farà el doble de mal, te'n farà més, i si tiro, si vols, si tiro una pedra de mig quilo, que si tiro una pedra d'un quilo, el dany és no lineal.
Sí, sí, però fixa't un detall, Marc, que no és ni tan sols això, és que com que la majoria d'aquests objectes són piles d'escombreries, és a dir, són enormes apilaments de roques,
que s'han anat
el
compactant...
seu grau de devastació és encara major.
Perquè es desfan quan entra.
No hi va haver un cràter d'impacte, que sapiguem. Almenys de moment sembla, els italians, hi ha uns científics que diuen que un petit llac podria haver estat produït per l'impacte, però això no està ni molt menys decidit encara. I... clar, tindríem una dispersió enorme de roques incandescents produint una ona de xoc, perquè aquests objectes se'n centren a velocitats de entre 50.000 i 200.000 quilòmetres per hora, no? I clar, evidentment, primer la ona de xoc te aplasta, literalment, i després tot el que coneixes queda incinerat, perquè la majoria d'aquests enormes apilaments de roques estan fets d'un mineral majoritari, que són els silicats. Els silicats contenen quantitats immenses d'oxigen. O sigui, si tu li poses, incrementes el volum, la fracció de volum d'oxigen en l'atmosfera, evidentment ho crema tot. I a més de que ja contenen sulfur, perquè també hi tenim sulfur de ferro, troilita, pirrotita, minerals que evidentment si s'evaporen...
I dona una temperatura tremenda.
Buah, una temperatura tremenda, una contaminació, un enverinament de l'atmosfera, és una autèntica bomba química, com explico a les raïces còsmiques de la vida, no? I és el que podria passar en impactes amb cometes, que tampoc hem de menysprear l'efecte d'aquests impactes de cometes, tot i ser objectes més fràgils, també la seva capacitat de produir aquest tipus de canvi climàtic sobtat no s'ha de menysprear. Evidentment, aquí la freqüència d'impacte és molt inferior. Podria ser un ordre de magnitud inferior. Si dèiem d'un impacte amb un asteroide quilomètric esdevé cada 20-30 milions d'anys, amb un cometa podria ser cada 100-200 milions d'anys.
Has dit, Josep Maria,
no s'hauria de preocupar a curt termini.
Has indicat dos temes que jo trobo interessants. Un, que jo ja tenia sota control, que és la fragmentació. La fragmentació són com les bombes de fragmentació. No és el mateix que et caigui una bomba en un lloc concret o la mateixa potència però fragmentada. Per què les bombes de fragmentació intenten prohibir-les? Perquè causen molt més mal. Expandeixen el mal en una àrea molt més gran.
Una, no et pots amagar. De fet, una cosa, ara no sé si va ser fer 4 o 5 anys que Rússia van tindre com una pila de meteorits grans que es van captar per les càmeres d'aquestes dels...
Sí, els això dashcam, aquí doncs... parlar després. Era un asteroide de 18 metres de diàmetre.
18.
És la bola de foc que va produir un meteorit i que si me deixeu, no sé si això ho veuran també els nostres, però també us podria podcast... mostrar alguna de les roques que tenim aquí a l'Institut de Ciències de l'Espai de Chelyabinsk. I evidentment, ahir va haver una caiguda espectacular de meteorits. L'objecte es va desintegrar, però alguns meteorits de una tona van arribar a terra i, de fet, alguns se van recuperar del fons d'un llac i estan exposats per l'Acadèmia de Ciències Russa.
El que és impressionant, perquè d'aquí hi ha vídeos...
És el meteorit de Chelyabinsk.
Sí, el de Chelyabinsk, sí. Aquí hi ha vídeos i tal.
Van haver-hi molts vídeos.
Sí, és impressionant veure, per una cosa que és molt més petita del que estem parlant, ¿vale? L'efecte de la ona de xoc, que a vegades no som conscients de
com un camió, un camió.
No, com una bomba. Això una. I l'altra cosa que has dit, perdona, Josep Maria, i que per mi és nou, perquè no havia arribat a aquesta reflexió, és l'impacte químic, ¿vale? Tant en efecte, pues, jo què sé, d'incendi, no? D'incineració, diguéssim, de canvi del model de l'atmosfera
i residus, de la biosfera.
I d'enverinament. Exacte, sí, parlo de residus. No? Jo això no havia tingut mai en compte i és un altre factor que també és preocupant. Correcte.
Hem de tenir en compte que, per exemple, els asteroides condrítics, aquells que diuen que tenen còndrules, que són representatius dels materials que hi havia al voltant del Sol, quan es van consolidar els primers materials, molt abans de que se formessin els planetes, estic parlant d'objectes formats fa 4.565 milions d'anys, doncs aquests objectes estan no diferenciats, és a dir, que una gran quantitat d'elements químics que són realment nocius són presents en aquests cossos. Per exemple, l'arsènic. Les quantitats d'aquestes abundàncies que podrien recabar en la biosfera directament en qüestió de minuts serien tremendes. Quan estem parlant d'un gran, òbviament, un objecte ja de tamany quilomètric.
Perquè l'altra pregunta que et feia, això era una mica, diguéssim, l'avaluació de riscos, i l'altra és la intenció, no? El perquè d'art. Què pretén d'art? Què ha fet exactament i quina projecció de continuació tenen experiments o projectes com aquest, no?
Bé, fins ara tot el que teníem eren conceptes, moltes idees, que pintar els asteroides de colors perquè si reflecteix millor la llum del sol, que si un tractor de gravetat gegantí, que no sé qui seria el país o l'agència disposada a posar a l'espai tremendo mamotreto, no? Perdonem l'expressió. Però, evidentment, això tindria costos enormes gegantins. I el que té més sentit, primer, perquè ens enfrontem realment a una escala humana, el que ens pot preocupar és un impacte de les dimensions de Tunguska, de petits asteroides, i perquè realment... podem tenir les capacitats, donat que l'impactador cinètic, que és la tècnica que busca deixar de ser conceptual a, per primera vegada, aplicar-se sobre un asteroide. I per això, evidentment, l'equip internacional que portem dues dècades treballant en successives missions, propostes de missions, que primer no han tingut sort, hem de parlar de molts col·legues que a nivell de l'Agència Espacial Europea i de la NASA han estat promovent aquest tipus de missions.
I que, llavors, DART finalment, ha sigut la primera exitosa o ha sigut la primera?
Aquesta és la primera, cert. Mm. Però com a propostes de missions, la primera va ser Don Quijote a la ESA, que després no va tenir sort, no va ser avaluada positivament. Després, evidentment, això va dur-nos a l'Asteroid Impact Mission, que era una missió conjunta de NASA i la ESA, en dos sondes, que tampoc va sortir en aquell moment, però la NASA es va decidir a fer directament DART com a conseqüència de tot el know-how, de tota l'experiència que s'havia acumulat, i per posar en pràctica. I, evidentment, quan una vegada la NASA es decideix, finalment l'ESA accepta que sí, que realment l'interès científic tecnològic, com una missió de tecnologia a punta, és suficientment rellevant per a que, malgrat que nosaltres haguéssim volgut que la missió ERA estigués ja sobrevolant, estigués orbitant el sistema de Didymos i poder haver observat en tot, en molt més detall que amb un CubeSat, no? Aquest Lycia Cube, el CubeSat italià, que almenys ens ha donat una visió de prop, però comparativament, realment amb la missió ERA, si hagués estat orbitant, podríem haver obtingut gran quantitat d'informació. Tot i així, volarem ERA, i de fet nosaltres també participem en ERA, i d'aquí uns anys veurem els efectes. La sonda d'art tenia aproximadament un metre i mig cúbic, 550 quilograms, evidentment, això haurà de produït un cràter al voltant dels 10 metres, possiblement, o més, i per la quantitat de materials que s'han ejectat, no només pols, sinó també roques, que han produït aquesta dust trail, no?, que és la que estem acostumats a observar en cometes o també en altres impactes entre asteroides. Doncs, òbviament, aquí tindrem gran quantitat d'informació per ser analitzada, no? Ara vinc tot just d'una reunió que hem tingut de la missió ERA, on estem esbrinant com analitzarem els materials que hi ha a la superfície de Dimorphos, i intentarem esbrinar en quina mida aquests materials són frescos, acabats de produir l'impacte, o són més alterats per els processos que esdevenen a l'espai. Això és conegut com el space weathering, que és el processat espacial, no?, que pateixen els materials, que de fet és una manera en què aquests asteroides també se van fent a poc més foscos de manera natural, i per tant són més difícils de ser identificats per els telescopis més càmeres que se fan servir.
Això que dius és comú, no només és en aquesta dupla, sinó que en general els asteroides amb el temps es veuen menys, és a dir, es fan més foscos. És un, o almenys un tipus d'asteroides, no? És així, és real, no?
I tant, és comú. Sí, perquè això passa perquè, clar, les superfícies dels asteroides no només estan banyades en la radiació solar, en els raïs còsmics que pateixen, i també en aquesta quantitat de partícules que arriben des del Sol de manera constant en el vent solar, sinó que a més pateixen col·lisions constants per micrometeorits i per roques encara més grans, que es creuen cràters, que fracturen els materials, que produeixen venes de xoc, que xoquen els minerals, produint minerals específicament desenvolupats a grans pressions. La majoria dels meteorits que arriben a la Terra, per exemple, han patit pressions de l'ordre entre 20 i 60 gigapascals.
Una barbaritat.
Vapor a qualsevol de nosaltres en un picosegon. No? Clar,
sí, segueix.
Que tots els materials que ens arriben a la Terra també en certa mida provenen, la majoria, d'impactes. I, per tant, quan excaves un cràter en un asteroide, llances roques que, si vencen el camp gravitatori de l'asteroide, evidentment, entren en òrbita al voltant del Sol i en desenes de milions d'anys arriben a la Terra. No? I tot això ho estrellem d'aquestes roques tan fascinants que anomenem meteorits.
Mm-hmm. Et preguntava el propòsit de la missió d'ART i quins passos hi hauran més endavant en la mateixa missió. Perquè entenc que això és una primera prova, ara estareu en fase d'anàlisi, no? D'observació i anàlisi. Et llegeixo un titular d'avui perquè el desmenteixis, entenc. Diu, el impacto de DART ha convertido a Dimorphos en un cometa. El pequeño asteroide tiene ahora una cola de más de 10.000 kilómetros de longitud creada con el polvo y rocas expulsados durante el impacto. Crec que un asteroide i un cometa són coses diferents, no? En composició, sí, en origen...
Entenc que el cometa és el que ve des de fora del sistema solar.
No ve del cinturó d'asteroides en general, un cometa, no?
Oui.
Per suposat, el que tenim ahí són dos asteroides de composició condrítica, semblants a les condrites ordinàries, són roques, però evidentment, com comentava abans, són apilaments de molts d'aquests blocs. Quan impactem DART sobre la superfície de Dimorphos, generem una gran quantitat de pols i roques que queden llançades i de manera semblant a com podria produir-se per l'esclat puntual d'una regió activa en un cometa, generen pols que es redistribueix al llarg de l'òrbita del sistema binari de Didymos. I dona aquesta aparença com d'agulla o de ventall que estem veient en les últimes imatges. Però
els cometes, les cues dels cometes, que sí, que poden tenir petits components, no és més sublimació per l'efecte de l'escalfament del Sol?
Sí, clar. En els cometes el que domina és la sublimació dels gels que hi ha intersticials en un material que, de fet, és de gra molt fi i que no té res a veure amb el material que tenim aquí. El que passa és que fruit de l'impacte, la pluma d'impacte generada en direcció oposada, això són bones notícies, perquè si un dels objectius que tenim és transferir el moment cinètic de la sonda DART, no només des d'un punt de vista elàstic, com estem acostumats amb les boles de billar, aquí tenim fractura i pèrdua de massa d'una de les boles, entre cometes, l'asteroide. I, clar, això genera una quantitat important de material en direcció oposada a la direcció del projectil que magnifica l'efecte de transferència de moment. I, de fet, jo penso que això són bones notícies des del punt de vista que si el nostre objectiu era, gràcies a aquesta transferència de moment cinètic, escurçar l'òrbita, escurçar el període de traslació de Dimorphos al voltant de Didymos, doncs jo penso que això s'haurà aconseguit. Però encara mesurant el comportament fotomètric dels dos, perquè no podem separar-lo, no?, amb els telescopis a la Terra, i veurem si ha estat de més de minut i mig o no. Però jo estic molt positiu, no?, en aquest aspecte.
El target, Josep Maria, ha sigut no ha sigut el principal? És a dir, hem anat a parlar pel satèl·lit per una qüestió de tamany? O per què DART no ha impactat contra Dimorphos?
Sí, és bona pregunta. Clar, sí. El que busquem és comprovar en un petit asteroide, fixa't que malgrat totes les notícies de premsa, tinc una mala notícia. Didymos i Dimorphos són asteroides potencialment perillosos, que ningú se li oblidi. I Didymos té 760 metres de diàmetre i Dimorphos 160. Per tant, està en el límit, que són 150 metres. I tots dos asteroides, tinc mala notícia, s'acosten a l'òrbita de la Terra a menys de 7,5 milions de quilòmetres. Per tant, ui, a hores d'ara no són cap perill. Cert, però són asteroides potencialment perillosos. I s'ha triat Dimorphos, primer perquè en ser més petit serà més fàcil de veure els efectes de l'impacte i també perquè, òbviament, volem fer un test sobre un asteroide de la mida dels que potencialment es poden trobar en un futur, esperem que llunyà, i òbviament veure si amb aquesta tècnica de l'impactador cinètic són prou bons i en quina magnitud podem desviar una pila d'escombraries com aquesta. No? I ara és l'altre gran problema, perquè d'experiments en el laboratori que després, evidentment, podem extrapolar a les dimensions d'un asteroide, si els objectes fossin monolítics, seria més fàcil.
És molt més fàcil, clar.
Tenim meteorits que hem impactat, per exemple, amb aquests gans que llancen projectils del metàl·lics, de les composicions que vulguis, a velocitats una mica inferiors, això sí, 2-3 quilòmetres per segon, però això es fa contínuament i sabem la resposta dels materials. Però el que no sabem és una sonda real llançada contra un asteroide que és un autèntic apilament de roques, quin efecte tindrà. I en particular, precisament, aquesta part inelàstica del llançament de roques fruit de l'excavació del cràter, quins efectes tindrà a la postre en l'increment de la transferència del moment cinètic. I serà molt, molt significatiu.
I per tant, amb la possible desviació de l'òrbita, està clar.
I ara per tant, està bé fer aquesta prova, ara que estan ben lluny, perquè, clar, si ho fas a prop, i si es fragmenta, llavors encara és pitjor, no?
I perquè s'estudia
molt. Un asteroide binari, tampoc tindria unes conseqüències molt greus, perquè és que, de nou, la sonda és ridícula. És un metre i mig cúbic, excaves un petit cràter, però és molt, molt difícil que, per exemple, fragmentis l'asteroide, perquè, òbviament, té una dimensió molt, molt gran. I, a més, les roques que puguin sorgir de la col·lisió tendiran, ho faran amb baixa velocitat relativa en general, i tendiran a caure al primari, perquè segueixen afectades pel gran gravitat.
Tot queda contingut. Però el sistema s'ha detectat el canvi de trajectòria, encara que sigui petit?
Això ho veurem les properes setmanes. Hi ha canvi de trajectòria, això està claríssim.
Està clar. Física pura...
Per la col·lisió elàstica, que està feta, vull dir, això és la gran notícia d'avui. Si hi ha impacte, hi ha transferència elàstica. I damunt tenim un munt de roques llançades des de la superfície de l'asteroide.
Perdó, Josep Maria, què vols dir?
Que s'ha aconseguit el repte. Eren 74 segons a escurçar. El període orbital, 74 segons. Jo penso que sí, però, bueno, evidentment...
Perdona, quan estàs parlant de transferència, quan estàs parlant de col·lisió elàstica, de què parles? Perquè jo no ho entenc i entenc que algú més no ho haurà entès.
Bé, que jo, perquè ho entengueu tots, la raó de fer d'art, la primària raó de fer d'art, és comprovar que quan tu excaves un cràter i llances material en direcció posada al projectil, que és una col·lisió inelàstica, perquè estàs trencant l'objectiu i llances part de la seva matèria en direcció oposada, doncs té una influència en la transferència de moment, que això ho sabem que en té. Però no, en aquest tipus d'objecte doncs hi ha molts desconeguts, molts aspectes desconeguts que pretenem investigar en aquest experiment. Les físiques són una mica així estranyes. Sí. Volem fer experiments sempre.
Està bé, està bé. No? Has de saber coses. Sobretot si ho necessites fer en un moment que després ho necessitis de veritat.
Què ve ara? A part de totes les... estudis, comprovacions, seguiment, etc. Hi ha alguna missió que ja estigui preparada o preanunciada que porti continuïtat a aquest tipus d'experiments d'impacte o de transferència?
Bé, sí. Evidentment, el que estem fent amb els majors telescopis del planeta és fer un seguiment intensiu de la fotometria, no? Dels dos objectes per veure com que Dimorphos gira al voltant de Didymos. Realment ho fa tan a prop que no podem separar-los amb telescopis. El que veiem és que la senyal lluminosa que ens arriba dels dos objectes té una periodicitat, depenent de si Dimorphos està a un costat o un altre de l'òrbita o està per darrere i per davant de Didymos.
És una mica com la tècnica de detecció, una de les tècniques de detecció dels exoplanetes, no? Ve ser una mica
sí,
així, no?
Sí, així és com mesurem i podem estimar les dimensions d'òrbites dels objectes, no? Si són planetes extrasolars també. I en base a aquesta fotometria detallada esbrinarem el grau de canvi, no? Del període orbital.
De trajectòria.
I podrem dir si s'ha aconseguit el repte.
Anem arribant al final de la conversa.
Evidentment, la missió era, si només si...
Sí.
La missió era, és el futur.
Sí, és el futur.
I que podrem conèixer aquests dos asteroides, que són molt representatius del perill d'asteroide en general, dels tipus d'asteroides que s'acosten perillosament a la Terra, i, per tant, podrem aprofundir en aquests temes tan apassionats.
Queden pocs minuts i jo vull que el Marc, que ho havia introduït, parlem una mica de lo de la mineria d'asteroides, que és un tema que n'hem parlat algun cop amb Mossega la Poma. El deixo un moment pel final perquè abans no voldria... Tu has insistit molt, t'ho he llegit en diversos llocs on ho has comentat i crec que és important que expliquis el raonament. Jo crec que per lògica ho entendrem tots, però vull escoltar-ho de tu, de la teva pròpia opinió. Tu dius que... cal una aposta de cooperació internacional per potenciar encara més el que ja s'ha pogut, el que queda per fer d'exploració espacial, ¿vale? I sobretot tu apostes perquè aquesta cooperació internacional s'adreci a la recerca d'alternatives en altres mons propers. Si no vaig mal entès, jo t'he llegit això. Això és així? Com, per què ho destaques tant?
Recerca d'alternatives, perdona, l'última part?
Per... En recerca, en buscar altres mons propers.
Ah,
o dins de mons propers.
En altres mons propers...
No sé si ho has dit tu, ho he llegit. Jo ho he llegit de entrevistes i coses que...
Sí. Bé, òbviament, si es posem en plan catastrofista, no? De totes les teories que expliquen que els impactes... han esdevingut al llarg de la història de la Terra i tornaran a passar. Si els éssers humans no s'extingim fruit de les nostres vanitats i etc.
I tonteries.
Exacte. Doncs, òbviament, tindrem futurs grans impactes a la Terra. Si seguim evolucionant i l'exploració espacial es fa realment efectiva, almenys per a visitar i per a establir bases en la Lluna i en Mart, és obvi que això ens podria estalviar l'extinció. Estem parlant una mica en l'àmbit de la ciència-ficció, però...
Fins a quin punt tecnològicament, diguéssim, 20, 30, 50 anys... podem començar a ser, diguéssim, capaços doncs, això de predir i prevenir les col·lisions? Almenys com ho veus tu a nivell d'exploració?
Bé, a hores d'ara ja som capaços. Hi ha un programa, hi ha dos programes molt importants un és que ho porta un departament del Jet Propulsion Laboratory, que és el centre per a estudi d'objectes propers a la Terra, el CNEOS, i allí tenim una eina valuosíssima, que és el Sentry, podeu buscar-lo amb Y, Sentry, JPL, JPL, i ràpidament accedireu a les estadístiques completes dels asteroides que s'acosten a la Terra en un futur, con la probabilitat d'impacte de cadascun d'aquests asteroides. També ahí trobareu l'índex de l'escala de Torí i aquests paràmetres que se fan servir normalment. Bé, això ja ho tenim. Evidentment, el que necessitem, i crec que enfatitzaria més, donat que Chelyabinsk, del que hem parlat, és un clar exemple, necessitem realment seguiment d'asteroides i descobriment d'asteroides amb telescopis espacials. Mm. És un fet de que des de la superfície terrestre les nostres observacions estan esbiaixades. El millor exemple és que no vam ser capaços de detectar l'asteroide de quasi 20 metres que era Chelyabinsk, i això en particular avui dia hem desenvolupat en els últims, ja ho sabeu, en els últims anys ja tenim unes càmeres que treballen en l'infraroig tremendament eficaces, i estem fent servir, per exemple, també al camp de planetes extrasolars, però són molt útils per a estudiar cossos menors, perquè en el rang infraroig els asteroides emeten molt més del que ho fan en el rang visible. I això fa que siguin més fàcils de detectar. I si tenim una sèrie de telescopis en òrbita, en compte de tant de catxarro que està a punt de caure, realment podrem fer una catalogació molt més fidedigna i molt més a petit detall d'aquests petits objectes, que a lo millor, si no parem atenció, ens podem pillar desprevinguts. I òbviament, el següent pas que jo diria, molt breument, ja sé que estem aquí al límit, és que algun d'aquests impactadors cinètics, per exemple, podria posar-se en la futura estació espacial sobre la Lluna, la Lunar Gateway, que ja s'ha començat a construir, i que, òbviament, podria permetre'ns respondre a un risc d'impacte amb un asteroide en col·lisió directa en poques hores.
Clar, perquè no cal fer un llançament des de la Terra.
Ni construir-lo, que ja ho tinguis absolutament tot preparat. Això és perfectament viable, perquè ahir en una sonda d'aquest tipus no necessites la massa i el motor iònic. Si el motor iònic queda desfasat, el canvies per un altre. I això poden fer els mateixos astronautes que vagin visitant aquesta estació. Que no és una cosa realment massa complexa.
Perdona, abans estaves parlant de la composició de la Lluna. Quina viabilitat té la Lluna com a lloc on posar mines? És interessant el contingut de la Lluna de cara a la mineria o per enviar coses cap al planeta, cap a Terra?
A la Lluna, la idea, el concepte bàsic és que, clar, és enormement costós portar-te els materials, per exemple, per construir-te una base a la Lluna o a Mart, i les tècniques d'utilització de recursos in situ, les ISRU, el que busquen tot just és visitar aquests indrets i que ja, en base als minerals més comuns, puguis transformar aquests minerals en, per exemple, material de construcció. Això és perfectament vàlid. Per exemple, a la Lluna en tenim gran quantitat de colades basàltiques, de material de regolit fi, no?, que se pot perfectament transformar en altres blocs, per exemple, per a construir una base lunar. També a la Lluna...
Josep Maria, trobem... pregunta, Disculpa, que et faci el matís. Perquè la concepció que teníem en Marc i jo era mineria de coses per portar-la a la Terra. Però tu estàs canviant això. Estàs dient, no. Treure coses de la Terra per construir coses, per poder fer el que sigui, per minar o per disparar objectes cap a fora, és costosíssim. El millor és anar allà, mirar què hi ha i sobre allò que hi ha, aprofitar la mineria per construir coses en el lloc on hem anat. No? És aquesta la idea.
Metalls preciosos, que les quantitats a lo millor i de fet són un subproducte d'alguna de les reaccions, de les tècniques que se fan servir. Mira, pues a mi m'està quedant aquí níquel o m'està quedant tal. Òbviament això se pot portar després si interessa, no? Si són minerals rars, terres rares, que està, la lluna és molt rica, no? Determinats minerals en aquestes. I la lluna no deixa de ser també un apilat, donat que la superfície de la lluna ha estat bombardejada al llarg dels seons d'innombrables milions d'impactes amb objectes majoritàriament condrítics. Això pràcticament sembla que ningú ho sap, però del regolit de la lluna tenim que aproximadament entre un 2-3% en massa és de condrites carbonàcies del grup CM, del tipus Miguel. O sigui que la lluna mateixa
està això què vol dir exactament?
Enriquida en aquests materials.
I aquests materials, que també per als que no sabem que són condrites carbonàcies, ens ho pots explicar d'una altra manera?
Bé, són meteorits no diferenciats. És a dir, la Lluna procedeix d'un gran impacte, d'un colossal impacte, amb Teia, fa 4.500 milions d'anys. La Lluna està diferenciada, estava fosa i després va diferenciar-se. I els elements que són amants dels metalls, per exemple l'iridi, se'n va amb el fons, igual que a la Terra. I, clar, a la superfície de la Lluna i a la superfície de la Terra no és fàcil de trobar determinats elements químics, determinats minerals.
Perquè
ha estat bombardejada per milions de projectils que no han estat fosos. I, per tant, ahí tens una plèiade de materials que, evidentment, el gran repte és aprendre a desenvolupar unes tècniques que te permetin in situ
explotar-les, aprofitar-les.
I enviar-les a tornar de casa. La cerca d'aigua ara al pol sud de la Lluna, tot just la tenim en base a que hi ha molts d'aquests projectils que en tenir minerals hidratats incorporen part d'aquesta aigua a la Lluna. També, evidentment, com que la Lluna està a prop de la Terra i el vapor d'aigua també se desprèn de la Terra, però també arriba des de l'oxigen, per exemple, des de el vent solar. Tot això va produir una sèrie de reaccions. De fet, nosaltres vam descobrir aquí al nostre grup que els meteorits condrítics tenen capacitats catalítiques, produeixen compostos orgànics complexos i això, de fet, participa en la diversificació de la matèria orgànica, no? De la complexitat orgànica. I clar, són moltes de les coses que a hores d'ara s'estan desenvolupant de cara a la utilització a la Lluna.
Mm. Molt bé, nois. Hem arribat a l'hora de que havíem pactat de la conversa. Gràcies, Josep Maria, ha estat força interessant i t'has defensat bé de la nostra tendència a dispersar-nos, que és molt evident. I no sé, espero que t'ho hagis passat bé i que hagis tingut l'oportunitat d'expressar.
Gràcies a Tomàs, Miquel Àngeles
sí.
I Marc per l'estona i res, espero que us hagi agradat i ja sabeu on som, si algun dia voleu fer la visita.
Molt content.
Moltes gràcies per
del teu esforç pedagògic i divulgatiu. Vale? Anem a per aquí un moment l'enregistrament. Encara ens queden les propostes i alguna cosa més, però parem un segon i tornem a...
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRide patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteride.dental.
Molt ràpidament, contacta la falca de BiteRide, necessitem mecenes més a l'aixeta i moltes gràcies a aquells de vosaltres que encara aneu comprant a través d'afiliats, comprant a Amazon a través del nostre enllaç d'afiliats, perquè a poc ens va arribant i això va fent pes. Marc, tira, bueno, que havies de marxar i volies comentar-ho.
Aquesta setmana he estat allò que diria en Ganyet furonejant. He estat...
Ganyet, encara no tinc la samarreta. Jo la vull.
No tinc la samarreta de furonejar. Doncs he estat furonejant amb la plataforma Whisper, que és un model que crea la gent d'OpenAI, que són els de GPT-3, que normalment aquest tipus de sistemes no es fan del tot open source, tenen open source, però ells es creen els models.
No acostumen a ser públics, almenys en les primeres fases.
De moment no són públics i a més ja tenen un model de negoci. És a dir, si tu vols fer servir el GPT-3, t'has un compte d'usuari inicial i al principi et pots executar gratuïtament i després et fan pagar una miqueta. Està bastant bé muntat, no seria com el d'Amazon Web Services, és bastant senzill, pots posar límits de pagament i tal. Però on vaig a parar és que han deixat anar una cosa que es diu Whisper i que entenc ara perfectament perquè no l'estan oferint com a servei cloud, perquè és que no es podria pagar. Bàsicament perquè, o sigui, demanen molta...
Whisper és WHISPER, tal
exacte,
com sona.
Exacte, que vol dir això, com susurrar, dir en veu baixeta, i és un model que han entrenat...
Xiu-xiuejar,
gràcies, molt bé.
Pompeu.
Ei, molt bé. Doncs el Whisper aquest el que permet és fer reconeixement de veu, i traducció de veu a multidiomes, així com moltes d'aquestes eines que no són només per anglès, en aquest cas és multidioma, i a més et marca, doncs hi ha una gràfica en la mateixa pàgina de... Doncs està l'article, doncs et diuen 15 idiomes, i el català és el desè idioma en precisió. Jo vaig intentar-lo instal·lar, vaig instal·lar en Windows, amb Linux, el vaig fer córrer, però no hi ha collons de manera de fer que amb Linux accepti el puto PyTorch que funciona amb la GPU CUDA, que perquè tiri això necessites ficar-hi la CUDA. De fet, ho he estat provant, he transcrit una quarta part del Mossega la Poma de la setmana passada, és a dir, un arxiu potent de més d'una hora.
Tu llences... La CPU processa i et retorna la transcripció.
És un script en Python. Executes l'script en Python, dius aquest és l'arxiu, li dius l'idioma que tu estàs traduint i li endinyes i li dius quin tipus de model vols fer. Hi ha diversos models que tarden més o tarden menys i llavors la màquina comença a agafar i a rascar disco i a gastar memòria a punta pala, gasta gigas i gigas i gigas de memòria i comença a treballar. I llavors et va fent com per pantalla, et va inscrivint de tal segon a tant segon del programa, doncs ja es diu això, es va dient això i va, i clar, amb CPU tira molt lent i llavors jo porto ja, amb Linux vaig aconseguir fer-ho funcionar sense la GPU i ara estic i ara crec que ja igual aquesta tarda arribaré a fer-lo funcionar amb les GPUs, però és clar, quan tens la GPU doncs els tensors doncs tiren i la cosa corre, però la part aquesta és interessant que segons diuen els experts, aquest model és de les coses més... És dels models de conversió i de traducció més acurats, fins i tot que els que estan fent servir actualment Google i que s'acosta, diguéssim, a nivell de qualitat als intèrprets.
Perdona, Marc, no sé si ho has dit, però això és un projecte d'OpenAI?
És d'OpenAI i en aquest cas sí que l'han fet open source complet.
Vale, sí.
És open source complet, però és que bàsicament, com que demana tants recursos, o sigui, una cosa és una...
Per això l'execució en local, sí.
Clar, perquè si tu tens un GPT-3 o tens un DALE, o el que tu li dones, l'entrada és un prompt, és un text, és petit, vale? I per tant el model s'ha d'executar contra molt poca cosa, ja tens el model entrenat. Però en aquest cas el que tu tens que fer és tens que agafar i tens que... L'entrada doncs, és un arxiu, MP3, un arxiu d'ona, on ha d'haver un procés molt intens, amb la qual és una cosa molt més pesada, i clar, no pots muntar darrere un servei cloud, has de dir, tio. O si ho fiques en un servei cloud ho has de ficar a un preu important. Però la gràcia és això, és que si tens un PC de gaming, bàsicament, doncs pots agafar i executar executar això amb una GPU i ja us diré la setmana que ve a veure què tal i riure una miqueta amb la traducció. Exactament, la transacció on deia coses com boing, 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 boing. I us dius, mira, ja me'n recordo el que parlàvem la setmana passada al començament del programa. I us deixo que tinc que plegar.
Diu. Molt bé, maco. Vinga, una abraçada, Marc. Anem a les propostes, nosaltres, i res, acabem el programa amb les propostes. Ara tu.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Propostes, que les vaig llegir avui. Tenim el Miquel Àngel, però està una mica liadot. Per tant, avançaré jo amb les propostes. Tenim, si no recordo malament, 6. Vam fer net, o sigui que agraïts a tots els que ens heu anat enviant propostes. I res, confirmar que la setmana passada vam fer net. Ja no tenim, que jo sàpiga, que no se'ns hagi passat de qualsevol, propostes més enllà d'aquestes que diré ara, pendents de comentar. Tiro la primera. És sobre bateries. Ens la porta Ramon Maria Gallar. I diu que John Goodenough i equip, coinventor de la bateria de liti, de IO-Liti, perdó, encapçala un grup d'investigadors que han fet una bateria totalment d'estat sòlid, capaç d'emmagatzemar 3 vegades més energia que una convencional. I això té molt mèrit, no només perquè en John Goodenough va ser l'inventor de la IO-Liti, sinó perquè aquest senyor, ara que està en aquest nou projecte, ja té 94 anys. Brutal. Més coses. En Rup ens parla d'una pel·lícula, Els Mitchell contra les màquines, que crec que és una pel·lícula d'animació, i la podeu trobar a Netflix. En Joan Betbessé ens porta una sèrie, ens comenta una sèrie, diu, a Can Disney Plus, després del biopic de Pistols i Andor, de la saga galàctica, hi ha una gran sèrie, The Old Man, amb Jeff Bridges, que diu, que bo és el mal parit, vull dir, que suposo que farà un bon paper. Jo no l'he vist, eh? The Old Man a Disney Plus. Una altra proposta, en aquest cas parlant de càmeres de fotografia, en Rafael Jesús, que ja sabeu que és el nostre fotògraf professional de capçalera, diu, mira, una prova de camp entre dues càmeres pro, la Sony i la Nikon, no diu els models, però qualsevol de les dues costen més de 6.000 euros cadascuna, i el nou iPhone 14 Pro. Diu, i la veritat és que estan molt a prop, vale? Ella espera que en futures actualitzacions de software de les càmeres d'iPhone, de software o de hardware, encara s'accentuarà més aquesta confluència. Anem per les dues últimes propostes. Parlant de robots, aquesta ens la porta en Carlos Tarlux, ens enllaça a un... És un fil de Twitter, jo no l'he vist, no sé si també enllaça en vídeo, suposo que sí, de quina ha estat la evolució en els darrers 30 anys dels robots de Boston Dynamics, eh? Que sabeu que és aquesta empresa que ha fet robots en forma de gos, en forma humana i que, bueno, sempre surten en tots els vídeos perquè són molt espectaculars. Una altra cosa és que es puguin fabricar en sèrie i que tinguin autonomia. Ja ho veurem. I acabem amb una altra sèrie que es la porta en Pere Montpeó, que es diu Us recomano la sèrie We Crash. No sé si ja s'ha recomanat aquí, jo no em sona. Diu, l'hem vist un... diu ell, l'hem vist en un cap de setmana, són 8 episodis, està a Apple TV Plus, i tracta sobre l'ascens i la caiguda del fundador de WeWork, ¿vale? Que és l'Adam Neumann. És molt interessant el retrat del personatge, les seves excentricitats, la forma que tenia ell de pensar en el negoci, ¿vale? I també s'entenen molt millor les dinàmiques del sector. Finançament, stakeholders board, etcètera, etcètera. Amb aquestes empreses que comencen com una startup, es fan enormes i després doncs, també s'han de continuar gestionant i a vegades això no funciona bé per diferents factors i acaba fracassant. WeCrash. Molt bé, nois, doncs aquí acabem aquest programa, aquest episodi 529 de Mossega la Poma. Esperem que us hagi agradat força la conversa amb en Josep Maria Trigo i ens retrobem la setmana vinent amb més Mossega la Poma. Tenim en cartera més convidats, alguns que ja han passat abans per Mossega la Poma, altres nous. Anirem alternant-los amb programes normals. D'acord? Una abraçada a tots i ens veiem la setmana vinent. Adéu.